Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Veneçuela immersa en el caos per un doblet sísmic, un fenomen poc habitual que s'ha registrat la passada mitjanit, hora balear, al país caribeny, a prop de Caracas, la capital. El balanç de víctimes encara és molt provisional, donada la intensitat que han tingut els dos sismes. Per ara hi ha 164 morts notificats oficialment i un miler de ferits, però les prediccions de la Unitat de Geologia dels Estats Units parlen de 10.000 a 100.000 morts, una forquilla massa ampla que s'anirà concretant les pròximes hores i dies després de les tasques de rescat que en aquesta hora són la prioritat per als equips d'emergència. Les imatges de les darreres hores són esfereïdores. Gent que ajuda amb pales amb les pròpies mans entre les runes d'edificis sencers ensorrats, hospitals de campanya instal·lats als carrers, coes a benzineres i a botigues. La UME espanyola, la Unitat Militar d'Emergències, està preparada per donar-hi suport a mig centenar de militars, mentre la inquietud entre els ciutadans veneçolans que viuen a l'estat espanyol, a les Balears també, és creixent per la manca, en alguns casos, de notícies dels seus familiars. Davant d'aquesta situació, el govern ofereix ajuda psicològica als residents veneçolans a la comunitat que hagin pogut veure's afectats per aquesta tragèdia. Veneçuela és avui el centre de l'actualitat. És dijous 25 de juny. Margalida Cifra és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Sandra Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un incendi en un pis de Palma que ha deixat una dona intoxicada.
El foc s'ha declarat avui matí a un edifici de tres plantes de la Vileta. La ferida és una de les, era una de les habitacions on s'havia originat el foc, que s'està investigant com es va iniciar. La dona ha estat evacuada i traslladada a l'Hospital de Son Espases per intoxicació de fum.
Es dispara el nombre de persones que acudeixen a Projecte Home, un 41% més d'ateses en 5 anys.
L'entitat ha atès el darrer més persones cada dia, superant el miler, amb més presència d'homes i que de dones. També ha detectat un augment de l'edat mitjana dels usuaris, que ha passat de 37 anys a 39. L'alcohol i la cocaïna són les substàncies que els condueixen a demanar ajuda.
El grup mallorquí Fades denuncia haver patit diverses agressions durant la seva gira. En Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, concretament. En 3 dels 10 concerts amb amenaces i odi generalitzat per xarxes, el darrer cas d'agressió va ser la rebel·la de Sant Joan, a Vilassar de Mar, Barcelona, cancel·lant l'actuació després de rebre llançament d'objectes.
A Eivissa, l'Ajuntament ha aprovat l'avantprojecte de les obres del Mercat Nou amb els vots en contra del Partit Socialista. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Aposten a l'equip de govern per canviar d'ubicació al mercat actual i l'estimació és que l'obra comenci el primer semestre de l'any que ve i que obri portes al gener de 2030. El grup municipal del PSOE creu que s'hauria d'utilitzar l'actual edifici i dubta que es pugui fer ràpidament, tenint en compte que també es pretén fer tres pisos de parc subterrani.
I Sant Joan ja ha acabat. Ciutadella tanca les festes amb l'emotiu darrer toc. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Centenars de persones han acomiadat les festes des de Casc Aixer cap allà quan passaven uns minuts de les 5 del matí. El punt final a un Sant Joan sense incidents destacables. Els Jocs d'Esplà deixen 4 ensortilles davant 25.000 persones, l'aforament màxim permès, la qual cosa va obligar a tancar els filtres d'accés en moments puntuals.
En els esports, Martín de Michelis vol fitxar el mallorquinista Samu Costa per al Leipzig. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El migcampista, que es troba concentrat en el Mundial en Portugal, està a l'agenda del club alemany, precisament el nou equip de l'extècnic del Mallorca. El club demana al Leipzig uns 25 milions d'euros per Samu Costa, que, per cert, se podrien negociar. La primera federació, l'U d'Eivissa, ha fitxat el porter Andrés Prieto, procedent de la Ponferradina. Pel que fa al Mundial, ja tenim definit el primer duel de 7 de final entre Sud-àfrica i Canadà, I en bàsquet, el mallorquí Baba Miller ha estat elegit a la segona ronda del draft de l'NBA per Los Angeles Clippers amb el número 36. És el tercer mallorquí a l'NBA i darrerament en tennis al Mallorca Championship ja tenim el primer semifinalista, Ethan Quinn, i escoltarem el director del torneig, Toni Nadal, en qui hem parlat el programa Espostres.
Pendents un dia més de la previsió del temps, sapiguem si hi haurà canvis en les pròximes hores. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia, avui continua l'estabilitat i també la calor amb una nova jornada d'estiu de ple. La temperatura mínima de nit passada ha pujat alguns graus amb diversos observatoris que han registrat novament valors de nit tropical. Pel que fa a les màximes, avui tornaran a situar-se amb valors molt semblants als d'ahir. De fet, continuen actius avisos grocs per temperatures elevades tant a Mallorca com també a les Pitiuses. Avui els termòmetres podrien tornar a arribar als 37 graus a punts de l'interior de Mallorca, mentre que a Menorca i també a les Pitiuses queden seran una miqueta més frenats amb valors entorn dels 35 graus. Tot plegat amb un domini del sol, tot i el permís d'alguns núvols prims cap al sector de les Pitiuses. El vent bufarà fluix de llevant i la mar es mantindrà tranquil·la amb redols de marejol i qualque redol de mar plana cap a les costes de Ponent. De cara a demà, situació molt semblant, sense canvis pel que fa a la temperatura. De fet, continuaran actius avisos per calor i no es descarta la formació de boires matinals, sobretot al sector de les Pitiuses. En definitiva, continua amb una jornada més sota la influència de la dorsal anticiclònica.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Veneçuela està col·lapsada pels efectes dels dos terratrèmols que han sacsejat el país aquesta matinada. La mitjanit espanyola, un primer de magnitud 7,2 en l'escala de Richter i un segon més gran de 7,5 que s'han registrat amb tan sols 39 segons de diferència. En aquesta hora és impossible quantificar el nombre total de morts o ferits. L'únic organisme que ha posat una xifra damunt la taula ha estat la Unitat de Geologia dels Estats Units amb una forquilla de víctimes mortals d'entre 10.000 i 100.000 persones, massa gran per fer qualsevol càlcul, tot i que sigui aproximat. El darrer balanç oficial de les autoritats veneçolanes és de 164 morts i 971 ferits.
El govern de Veneçuela ha declarat l'estat d'emergència i ara les tasques se centren en el rescat de persones atrapades entre els enderrocs. La presidenta Delcy Rodríguez ha demanat a tots els treballadors públics i també als sanitaris que s'incorporin a la feina per unir-se als operatius de recerca i rescat a l'atenció als ferits. L'executiu ha elevat la xifra d'afectats a 164 morts i 971 ferits i hi ha també milers de desapareguts. Caracas ha estat la zona més afectada. Per xarxes socials circulen imatges d'habitatges, edificis i estructures totalment destrossades. També hi ha talls de llum, no hi ha internet ni tampoc telèfon. S'han suspès les classes, així com la circulació de tren i de metro. L'aeroport, amb nombrosos desperfectes, també està tancat.
A dins, també a fora del país, està pendent de possibles rèpliques. A primera hora, el sistema d'alertes dels Estats Units ha avisat de la possibilitat de tsunamis a Puerto Rico i a les Illes Verges, però l'avís ja ha estat cancel·lat. Al nord del Japó sí que s'ha registrat també un terratrèmol de magnitud 7,2. De moment no s'ha informat de víctimes, però hi ha nombrosos danys materials i en infraestructures.
També s'ha registrat molta activitat sísmica a Califòrnia, on s'ha detectat un terratrèmol de magnitud 5. La sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional, Lucía Lozano, ha explicat que els terratrèmols, siguin grans o petits, no es poden preveure. Els experts només poden vigilar les zones on hi ha més probabilitat que passin, però no hi ha mitjans per saber el lloc i l'hora exactes del moviment de terra. Declaracions al programa El Dia.
No hay sistemas para predecir el momento exacto y el lugar exacto de un terremoto. Lo que sí que tenemos conocimiento, pues a través de la sismología, de la geología, de todos los estudios de física de la Tierra en general, las zonas donde hay más probabilidad de que ocurran terremotos, es decir, donde la actividad sísmica es mayor.
Nombrosos països han oferit ajuda a Veneçuela, entre els quals Estats Units, un gest de Donald Trump que la presidenta Delcy Rodríguez ha agraït per xarxes socials.
Espanya, per part seva, ha anunciat l'enviament de 54 rescatistes de l'UME, la Unitat Militar d'Emergències, per col·laborar en les tasques de rescat. Per part seva, la cadena hotelera mallorquina Malià ha posat el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
La comunitat veneçolana a les illes, formada per prop de 10.000 persones, segons les dades de l'INE, viu amb incertesa aquestes primeres hores en què la informació no arriba amb claredat ni amb dades concretes.
Edison Morillo coordina l'Associació de Veneçolans a les Illes Balears. Explica que manca informació del govern del país i que la gent s'organitza per saber de famílies i coneguts.
Hablé con mi madre y con mi padre. Ellos están bien, están a salvo, gracias a Dios. Con quien no hemos podido contactar es con una prima que no sabemos nada de ella. Está sin contacto con su familia.
És el cas de les germanes Gallo. Totes dues han passat la nit despertes cercant els seus familiars. Han pogut contactar amb el pare i la mare, però encara queden persones estimades per localitzar.
Y bueno, hemos pasado toda la noche en vela buscando información porque no teníamos nada de información acerca de nuestra familia. Y bueno, con una zozobra esperando saber algo de ellos.
Estamos desde aquí con amigos que nos han dicho que sus padres están debajo. Y no hay palabras.
A l'informatiu matí hem pogut parlar també amb Omar Cabrita, un veneçolà resident a les Illes. Ell, a més, és psicòleg sanitari i explicava que està especialment preocupat perquè en aquests moments el seu país no té recursos per afrontar una tragèdia d'aquesta magnitud.
Perquè tots els sistemes sanitaris, els recursos que tenen les autoritats, no li paren fent front a aquesta situació. I ja he llegit les notícies i que han demanat ajuda als Estats Units, a República Dominicana, a Mèxic també, i jo esperem que aquestes persones ens puguin ajudar.
Com dèiem, els veneçolans que resideixen a les illes estan en contacte permanent per xarxes per compartir informació que els arriba en comptagotes. És el cas de Mavic Bush, que viu a Palma. En una entrevista al programa El Dia, ha explicat que la nit ha estat molt dura perquè ha costat molt contactar amb famílies i amics. Ella, al final, ho ha aconseguit, però no tots els seus compatriotes.
És horroroso. Un 7.5 no és nada bonito, creo yo, para nadie vivir. Por suerte, mi familia está bien y nada, pero están muy asustados, hay niños pequeños, ¿qué te puedo decir?
Per la seva banda, la presidenta del govern, Marga Proens, ha explicat que de moment no es té constància de cap víctima balear a Veneçuela, tot i que recorda que el seguiment el fa el Ministeri de l'Interior. Pel que fa als 10.000 residents veneçolans aquí a les illes, l'executiu està organitzant com els ofereix atenció psicològica, ja que estan molt afectats.
M'informen que aquests residents han demanat ajuda psicològica per aquestes hores d'angoixa que estan passant en aquests moments i des del govern estem ja mirant com fem sempre quan hi ha algun tipus de catàstrofe d'aquesta naturalesa, de que aquesta ajuda psicològica pugui arribar.
Aquesta és la situació actualitzada que ens arriba des de Veneçuela. Ens acostem a les 2:13. Continuem amb més temes de l'actualitat. A la plana de successos, una nina de 3 anys i de nacionalitat estrangera roman ingressada a l'Hospital de Son Espases després que nit va caure accidentalment a la piscina d'una casa de lloguer vacacional a Pollença, on passava les vacances amb la seva família. La menuda es troba en estat crític a l'UCI pediàtrica del centre hospitalari. D'altra banda, una dona ha resultat ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït en un primer pis a un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent, al barri de la Vileta, a Palma. La dona es troba ingressada a l'Hospital de Son Espases.
L'avís l'ha donat el propietari del bar Cineclub, situat just davall del pis on s'ha originat el foc. Devers les 9:30 ha vist com es cremava el tendall del seu local i ha avisat a l'1-2. Una treballadora del bar ha estat la que ha apagat aquest foc.
Cuando me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana, he empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
Les flames han afectat també el segon pis. En el moment de l'incendi dormia una jove que ha abandonat l'immoble pel seu propi peu després de ser avisada per la seva tia. Merche Jiménez és la seva mare.
He llamado a mi hija. Que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa, entonces ya Hemos venido y la niña estaba bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ella sola con la perrita.
El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
Sabem on hi ha hagut la carga grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
Els veïnats dels edificis adjacents, que en un primer moment s'han resguardat de les terrasses, podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum. Demà al matí, els tècnics municipals revisaran l'estructura de l'edifici afectat per decidir si deixen entrar els veïnats a l'interior dels immobles.
Satisfacció a Ciutadella pel bon desenvolupament de les festes. Un Sant Joan que s'ha celebrat pràcticament sense incidents i que ha transcorregut amb total normalitat, Axel.
En part es deu al fet que hi ha hagut manco gent, unes 3.000 persones menys van arribar al dic de Somblanc. També perquè ha augmentat la conscienciació dels assistents i per la gran coordinació dels diferents cossos policials. Maria Jesús Begú, batlessa de Ciutadella.
7-8 de so és perquè les forces i cossos de seguretat van a la una i aquesta anar vinguts i, com ha dit el cap, aquest pac que fan policia nacional, policia local i els altres cossos i també en tot tema de sanitari, vull dir que... A que anar a la una, és la clau, és que no hi ha altra.
Ses carotes, a diferència de l'any passat, van funcionar molt millor, amb amuntegament de persones inferior als 2 minuts i pràcticament sense disputes. Un altre aspecte positiu ha estat el compliment dels horaris. Això facilita el desenvolupament correcte i millora també la seguretat de les festes.
Els horaris s'han de complir perquè, si no, la cosa s'enreda, la cosa es complica. L'Ajuntament té contractat molt de personal damunt uns horaris i unes hores de feina. Si baixem en esplar molt tard, pues, fa 2 hores que tens gent allà contractada que espera i no fa res i la necessitaràs després quan el seu horari pot ser ja acabat.
Pel que fa a assistències mèdiques, el més destacat van ser 2 ferits per traumatisme cranioencefàlic que van rebre l'alta poques hores després. També hi ha hagut cops de calor per les altes temperatures.
La plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà el Partit Popular i Vox per no complir amb la llei de l'habitatge. L'associació ha acusat el govern i a l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
Avui la portaveu Àngela Pons ha tornat al ple municipal per demanar solucions residencials per les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
Estem xerrant de que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que facin un GESA, és el fet de que primer facin un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la PA i han acusat el Balde de Palma de desnonar els més necessitats i mirar cap a una altra banda. L'equip de govern considera que la seva actuació s'ha fet per garantir la seguretat dels residents.
El PSIP, Més per Palma i Podem afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desnonaments i que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Truyol i Lucía Muñoz, de Podem.
Aquí on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
El problema no s'acaba, el problema només es desplaça. I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
El portaveu de Cort ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera, una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer, vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le digo al alcalde... un 10.
Mentrestant, s'han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents en els 4 ajuntaments d'Eivissa que poden desenvolupar projectes residencials estratègics, tal com marca la llei balear. Ivonne Aranyó.
El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avancem que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
El 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa, solamente para residentes. Con lo cual, eso sí que se va a cambiar para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
Nosaltres encara tenim les zones marcades, per tant, no tenim encara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Totes les places de Sant Antoni són inundables, ja m'ho complica bastant.
Mesures aprovades en tots els municipis amb els vots del Partit Popular i Vox, excepte Santa Eulària i a Sant Antoni, on Vox s'ha abstingut.
Ho dèiem en titulars, es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home, un 41% en 5 anys. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades.
I és que, tot i que és cert que l'heroïna manté presència, que les addiccions a les noves tecnologies o al joc són cada vegada majors, l'alcohol és el gran problema d'addicció del present, del passat i, si no es fa res per evitar-ho, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Mullor és el president de Projecte Home.
Persones que han estat, lo que se diu, bebedores sociales o consumidors sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has sabut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte, pues, bueno, tranquil·lisador, de tal, i recorreixes a ella.
L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desafavorit sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de societat.
Ens estem trobant persones que estan, pues, després de fer fet un procés extraordinari, pues, amb greus dificultats d'haver de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui, pues, és difícil per tots, pues, per ells, pues, un poc més.
Dades de la vigília del Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, un devessall de xifres que no amaguen el més important de tot. Diuen des de Projecte Home que totes les addiccions tenen sortida.
El GOP i altres organitzacions mediambientals, com Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, fan una crida a la mobilització per fer una cadena humana en favor d'Estrenc, dia 5 de juliol. A les 10 ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que, segons ells, introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
Sí, crítiques al Partit Popular perquè les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estrenc com a parc natural i que ara, diuen, el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquia, vicepresidenta del GOP.
Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
Segons les entitats, aquest canvi reglamentari s'ha d'entendre com un moviment dins d'una estratègia de més llarg recorregut. Per aquest motiu, les entitats fan una crida a la ciutadania i es mostren optimistes amb la seva mobilització.
Però el govern manté que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estrenc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'Esquerra que no facin oposició, partint, ha dit, de mentides.
Diuen que salvem Estrenc com si Estrenc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estrenc no està en perill. Estrenc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
Són declaracions de la presidenta després del Consell de Govern que s'ha celebrat avui a Eivissa i en què s'ha aprovat un nou projecte de llei de costes. Entre altres mesures, preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals i la limitació de velocitat de les embarcacions que circulin prop del litoral. També vol agilitar tràmits.
I a la vegada pretén regular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes. És una tasca que assumiran els ajuntaments. Es limita, d'altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima permesa per les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a manco d'una milla de la costa. La presidenta Marga Proens ha destacat la importància de tenir una llei autonòmica de costa redactada a les Balears i per les Balears.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
Tot això mentre hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no hi té competències.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
L'exministre socialista s'ha pronunciat a través de les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes. Una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Ho ha explicat a uns àudios que ha remès a alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
Mentrestant, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ja formalment la nul·litat general del cas Plus Ultra per vulneració dels drets fonamentals. Ha pres la decisió després que s'hagi filtrat informació confidencial seva, recollida a un informe de l'UDEF i que no té cap relació amb la causa.
La defensa de l'expresident ha presentat un escrit davant l'Audiència Nacional reclamant que s'excloguin totes les evidències obtingudes per la Fiscalia Anticorrupció. Apunta que s'han vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i el seu dret a la presumpció d'innocència. Lamenta així mateix que s'hagin incorporat a la causa proves analitzades vulnerar el seu dret a la intimitat, a la protecció de dades i al secret de les comunicacions a tercers. Ara l'instructor haurà de pronunciar-se sobre aquesta petició.
Mentrestant, el jutge del cas Plus Ultra ha ordenat investigar aquestes filtracions. Són dades confidencials com cites mèdiques, contrasenyes o converses privades sense cap relació amb la matèria investigada. S'havien inclòs en aquest informe de l'UDEF basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat i han acabat publicades per diversos mitjans.
El magistrat magistrat insta el Tribunal d'Instància de Madrid a que investigui per què han sortit publicats els continguts de les declaracions tant de l'expresident com d'altres imputats. Així mateix, Calam ha acordat formar una peça d'informació sensible en què s'inclouran les gravacions audiovisuals de les declaracions de testimonis investigats a la causa i a la qual només podran accedir el jutjat i el Ministeri Fiscal.
Avui tant el ministre Òscar Puente com el portaveu d'Esquerres, Gabriel Rufián, han criticat la difusió de continguts confidencials.
No entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etc. Nos parece de una extrema gravedad.
Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea.
Amb aquesta punta arribarem a les 2:30, ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Els socorristes de Palma mantindran la vaga si l'Ajuntament no atén les seves reivindicacions. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Després d'un Sant Joan de vaga, els socorristes de Palma han anat avui al ple d'acord per dirigir-se directament al batle a qui han expressat el malestar amb les seves condicions laborals.
Calvià commemorarà dissabte la transformació de Magaluf.
Ho farà amb un espectacle de l'Orquestra Simfònica de les Illes acompanyada de drons. Amb aquesta renovació, l'Ajuntament inicia la nova perspectiva que vol per a la zona.
Inca prohibirà el lloguer vacacional al nucli antic de la ciutat.
És una de les mesures que recull el Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric que ha redactat el Consistori i que s'ha d'aprovar per pla.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem ja bastanta retenció a l'autopista d'Andratx en sentit cap a Palma. Ara mateix, pràcticament des de Costa d'Andratx, es trobarà en circulació molt lenta fins a l'enllaç de la via de cintura del Torrent de Gènova. També a la via de cintura, a l'altura de l'Ambameto, trobaran retencions fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. I també retencions a l'autopista de Llucmajor, a l'altura del Molinella, trobaran també alguna de circulació lenta fins a l'aeroport. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Margalida xifra el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, després d'un Sant Joan de vaga, els socorristes de Palma han anat avui al ple d'acord per dirigir-se directament al batle Jaime Martínez, i han expressat el seu malestar en les seves condicions laborals.
Els socorristes han duit avui les seves protestes al consistori després de la vaga d'aquest dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan. Una jornada en què, recordem-ho, varen decidir reforçar la vigilància de les platges de manera voluntària perquè acordar establir un 100% de serveis mínims. A més, asseguren que aniran a la vaga cada cap de setmana si l'Ajuntament no atén les seves demandes. Anuncien que la data estimada de la pròxima és el 20 de juliol, Dia Mundial de la Prevenció de l'Ofegament. Escoltem Cristian Melo, portavoz de la Unión de Socorristas de las Islas.
No se preocupe, señor alcalde, hemos impugnado esta vez y la justificación de la jueza para mantenerlos en 100 ha sido que se trataba de San Juan y que había alerta naranja por altas temperaturas. La próxima quizás no haya ola de calor y de seguro no será San Juan para justificar este atropello.
Els socorristes també han demanat millores en accessibilitat, higiene i seguretat en les platges del litoral municipal, unes reivindicacions a les quals l'oposició ha donat suport. Podem ha demanat que a partir de la pròxima temporada turística el període ordinari del servei de socorrisme s'allargui fins al 15 de novembre.
Recorden que actualment el servei de socorrisme a les platges de Palma està actiu des de l'1 de juny fins al 31 d'octubre. Podem demana que s'allargui 3 mesos i que duri del 15 de març fins al 15 de novembre. Lucía Muñoz n'és la portaveu.
La temporada alta ja no és una qüestió de juliol i agost. La temporada alta és pràcticament 3 quarts parts de l'any. I això obliga a adaptar els serveis públics. Per això, l'elevada ocupació de les platges fora del període tradicional fa imprescindible revisar i reforçar la cobertura dels serveis de socorrisme i salvament, perquè el model actual ja no respon a la realitat del litoral de Palma.
Els socialistes i Més per Palma han criticat la deixadesa i la passivitat de l'equip de govern municipal respecte al servei de socorrisme. Mentrestant, el Partit Popular assegura que estan treballant per millorar el litoral de la ciutat i que en els futurs plecs del conveni hi haurà una millora salarial i també més efectius i més material.
I a falta de 3 dies per l'Orgull, l'associació Benamics també ha assistit avui al ple d'acord per insistir en el que consideren una gestió opaca i improvisada. Això 2 dies després d'anunciar que denunciaria l'Ajuntament de Palma per irregularitats i tràfic d'influències a l'organització de la festa.
El portaveu de Benamics, Jan Gómez, ha remarcat que l'equip de govern municipal no ha organitzat cap activitat LGTBI en 3 anys i ha volgut recordar també que l'Orgull va néixer com una resposta a l'odi i no com una celebració.
En sus malabares por vaciar el orgullo de cualquier tipo de reivindicación, ahora van y defienden una moción donde piden reforzar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones que trabajan en favor de la inclusión, la igualdad y la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Es una broma.
Per cert, que el grup mallorquí Fades és notícia avui perquè han denunciat haver patit diverses agressions en 3 dels 10 concerts de la seva darrera gira amb amenaces i odi generalitzat a les xarxes. El darrer cas d'agressió va ser a la Rebel·la de Sant Joan a Vilassar de Mar, a Barcelona.
El grup va decidir cancel·lar l'actuació després que els llançassin glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari, uns fets que lamentà d'aquesta manera l'organització de l'acte.
Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai.
Fades ha denunciat els fets a través d'un comunicat a Instagram en què asseguren patir directament l'auge de l'extrema dreta per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes, inclouen animant a reconvertir tot l'odi en força per organitzar-se i continuar ocupant l'espai públic.
2:37, Calvià commemora aquest dissabte la transformació de Magaluf amb un espectacle de l'Orquestra Simfònica de les Balears acompanyada de drons. Així, l'Ajuntament del municipi inicia la nova perspectiva que vol per la zona.
El consistori ha apostat per allunyar-se del turisme d'accessos i acostar-se a un model que garanteixi la convivència pacífica entre residents i visitants. Ho ha fet reformant diverses infraestructures, com ara el passeig marítim de Gabriel Esquerrer Julià, inaugurat el passat 20 de maig. Serà allà on es faran les activitats del cap de setmana. Dissabte, a les 9:30 del vespre, l'Orquestra Simfònica de les Illes, dirigida per Pablo Mielgo, oferirà un concert simultani amb un espectacle de drons on sonaran diverses bandes sonores històriques. Són Cristina Martínez, gerenta de l'Orquestra Simfònica, i el director.
Para nosotros al principio fue un poco en la playa, nosotros normalmente estamos en auditoriums, en teatro, pero entendimos que la orquesta también tiene que llegar a todos los lugares.
Es obviamente un reto porque es tocar al lado del mar. Bueno, dije, a ver, ¿cómo podemos organizar un programa hablando lo que significa esta noche histórica de transformación, no solo de un lugar, sinó d'una idea d'isla.
Per altra banda, diumenge, les celebracions continuaran amb una proposta cultural també enfocada en el cinema en mans de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que projectarà The Moment i 3 curtmetratges. Finalment, el Ballet de Calvià, Juan Antonio Mangual, valora l'organització d'aquest esdeveniment i remarca que aquesta transformació és el que Magaluf es mereix.
Vamos a celebrar esta gran fiesta de transformación de Magaluf. Yo creo que Magaluf se lo merece, que durante tantos años ha estado en el foco de las malas noticias.
Tots els esdeveniments seran accessibles i gratuïts, per la qual cosa es convida a tothom a passar un cap de setmana de cine.
Mentrestant, l'Ajuntament de Capdepera es prepara per combatre el turisme d'excessos. Ho fa després dels incidents que s'han registrat a la platja de Calagulla durant el mes de maig en grups de turistes que no respectaven les normes de convivència.
Avui, Hora Baixa es durà a terme la primera taula per a la transformació del model turístic i contra el turisme d'excessos, en la qual participaran representants de l'Associació Hotelera de la Zona, la Guàrdia Civil i el sector de l'oci nocturn, entre altres. Núria García és la batlessa de Capdepera.
Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Calagüea, fent doncs, festes, consumint alcohol, posant música.
Una mesa que es convoca també després de la retirada a petició de l'Ajuntament d'unes polèmiques pancartes en un establiment hoteler de Cala Ratjada especialitzat en viatges d'estudis amb frases com «El que passa a Mallorca queda a Mallorca» o «A Mallorca te ho menges tot». El president de les agències de viatges de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
Per una altra banda, la presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera, Maria Antònia Moll, considera encertada la convocatòria d'aquest espai de coordinació i assegura que aquesta campanya no reflecteix la realitat turística de la zona.
Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que en cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Capdepera, crec que mos toca de crear reputació.
La batlessa de Capdepera ha explicat que aquesta mesa no és una feina només d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i agents implicats per arribar a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
I avui també hem conegut que Inca prohibirà el lloguer vacacional al nucli antic de la ciutat. És una de les mesures que recull el Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric que ha redactat el consistori i que s'ha d'aprovar per ple.
El Pla Especial del Centre Històric ha de ser un instrument de planejament urbanístic per ordenar, protegir i millorar l'àmbit del nucli antic. Regularà des de l'estètica de les façanes fins al tipus de construccions que s'hi vulguin fer. I per garantir que sigui un lloc per viure, preveu prohibir el lloguer vacacional i destinar l'habitatge als residents. Andreu Caballero és el delegat d'Urbanisme.
Nosaltres el que volem fer també amb aquest Pla Especial és reforçar, sobretot, aquest eix per viure ahir, no? Per tant, habitacional. Volem que el centre històric hi hagi vida de ciutadana, no? Per tant, el que feim és prohibir les noves estades turístiques en habitatges dins d'aquest àmbit.
El centre històric ocupa una superfície de gairebé 42 hectàrees i ja té molts edificis catalogats. L'objectiu del document és garantir-ne la protecció. Virgilio Moreno és el batle d'Inca.
Estan fent una gran inversió pública a diferents parts de lo que és aquest gran casc antic. S'estan revaloritzant molts immobles i, evidentment, aquests avantatges volem que siguin per la gent d'aquí.
Seguim a Inca. Els usuaris de la residència de persones grans Nova Edat, afectada ahir per un incendi, han passat la primera nit fora del centre. L'edifici continua sense subministrament elèctric i diverses habitacions han quedat afectades pel fum. De moment, encara no hi ha data prevista perquè els residents hi tornin.
L'incendi va obligar a desallotjar més de 140 persones entre residents i treballadors. Una quarantena d'usuaris han estat reubicats en centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mentre que la resta s'allotgen en famílies o en residències privades. Just a devora la residència hi ha l'escola de Ponent i el personal d'aquesta escola varen ser els primers que es desplaçaren fins a Nova Edat d'Inca per donar un cop de mà. Nico López és el director.
Van agafar un poc el mando i van ficar tota la gent major dins el nostre centre, van buidar, ja van col·locar fins diferents aules que tenim aire condicionat, ja van anar bueno, ajudar a tot el que poguessin, però la veritat que si no arriba a passar la setmana que ve, avui estarien xerrant de molta gent que no hagués sortit perquè feia molt de fum, ells no donaven abasto.
I la Fundació Palma Aquarium, en la col·laboració d'agents de l'Ibenat i d'una desena de voluntaris, ha alliberat avui matí una tortuga marina al Parc Natural de Mondragó. Fa gairebé un any que recupera el centre de rescat i recuperació de la Fundació, on tan sols l'any passat van atendre 121 registres de tortugues varades.
Les aletes de Nasucre han tocat avui la mà després de passar gairebé un any recuperant-se al centre de rescat de la Fundació Palma Aquarium. La va trobar un vaixell en aigües d'Eivissa el passat 4 de juliol amb una mossegada de tauró al costat i un traumatisme que li ha afectat les costelles. Ha estat alliberada avui matí al Parc Natural de Mondragó. Un moment en què, segons la responsable de la xarxa d'avaraments de fauna marina de les illes, Xisca Pujol es viu amb alegria i també preocupació.
Sempre és un moment molt alegre, perquè al final vol dir que la feina està ben feta, l'animal ha pogut tornar a la mà, però sempre hi ha una mica de preocupació, perquè en el pont no les estem tornant un massa. I sempre demano una mica amb aquella preocupació de no vull tornar a saber res més de tu.
Cada lliurament és una oportunitat per educar i promoure la importància de cuidar el medi ambient, escoltant la gent de Libanat Biel Pagueres i després Xisca Pujol.
Fem activitats de vegades a la mà, ens hem de responsabilitzar cada un de nosaltres dels feins que fem. Que fan l'os, ens posem dins una bossa i quan arribem a casa nostra ja feim amb els que feins el que feim habitualment a casa nostra.
Fa molt d'anys les tortugues no defecaven plàstic o quan li feies una toma de mostres no tenien plàstic en els intestins. Ara pràcticament quasi totes tenen plàstics i quan entren en el centre i sempre defequen plàstics.
Amb aquesta notícia arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, Martín de Michelis vol fitxar el mallorquinista Samu Costa per al Leipzig.
El migcampista portuguès del Mallorca, Samu Costa, està a l'agenda de Leipzig alemany, el nou equip de l'extècnic mallorquinista Martín de Michelis. El jugador a la Copa del Món a la selecció de Portugal encara no ha debutat al Mundial, on no ha tingut minuts en els dos primers partits. Sembla que podria tenir els primers minuts de joc al tercer partit contra la selecció de Colòmbia, on per cert s'enfrontaria l'altre jugador mallorquinista, Johan Mojica, que sí que ha jugat els dos partits complets de les dues primeres jornades. Per tant, el Mallorca, recordant, demana al Leipzig 25 milions d'euros que es podrien negociar per Samu Costa.
A Primera Federació, l'AUD Eivissa té nou porter.
Nom Andrés Prieto i té tots els detalls del fitxatge el nostre company Víctor Sancho.
Bon dia, el porter alacantí de 32 anys deixa la Ponferradina amb qui ha jugat les dues darreres temporades la final per l'ascens a segona divisió amb resultat negatiu, en caure ara fa un any contra l'Andorra i ara fa pocs dies contra el Celta B. Prieto tenia encara un any més de contracte, però ha sol·licitat al club del Bierzo que volia marxar a l'Eivissa. Per aconseguir el fitxatge del porter de 1,94 d'alçada, hi ha hagut que arribar a un acord econòmic entre els dos clubs que no ha transcendit. L'Eivissa canvia totalment el perfil a la seva porteria. Passa de Ramon Juan, porter baix, d'1,81, amb reflexos i bo amb el peu, a un porter dominador pel seu físic. Cal destacar que Andrés Prieto té el rècord històric d'imbatibilitat a Primera Federació amb 899 minuts. Va ser la temporada passada amb la Ponfe quan va estar sense encaixar un gol des de mitjan gener fins al 7 de març. Prieto és nascut a Alacant i s'ha format als planters del Real Madrid i l'Espanyol. Va arribar a jugar 4 partits en primera divisió amb el Màlaga en la 17-18. Ha estat a la Championship a Anglaterra amb el Birmingham City o a la primera de Geòrgia al Dinamo de Tbilisi. És el segon fitxatge de l'Eivissa després de l'arribada del lateral dret Gonzalo Almenara.
Moltes gràcies, Víctor. Escoltam ara el missatge del porter a la seva nova afició.
Hola, Blauselts. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la UD Eivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Camp Mises. Força Eivissa.
Pel que fa al Mundial, ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups.
A la qual Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit, precisament, n'ha parlat el central espanyol Aymeri Laporte.
Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo, cómo salen, pero bueno, teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, pero bueno, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
Pel que fa als resultats d'ahir, Bòsnia i Hercegovina va guanyar per 3-1 a Qatar i Suïssa es va imposar per 2-1 al Canadà. I aquesta matinada, Marroc 4, Haití 2, el mallorquí Xadi Riad ha estat titular, ja ha jugat els 90 minuts, i Escòcia 0, Brasil 3. 3 anys després, precisament, Neymar ha tornat a jugar a la selecció brasilera. L'escoltam.
Sempre pensé en volver, sempre pensé estar acá. Y bueno, lo logré.
Fue un momento muy especial porque había pasado ya mucho tiempo que no jugaba con la selección. Y bueno, volver hoy es una emoción muy grande.
I més resultats. Sud-Àfrica 1, Corea del Sud 0 i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor acaba primera del seu grup. Amb aquest marcador ja estan classificades per als 16ens de final Sud-Àfrica, el Canadà, de fet és el primer enfrontament definitiu, Suïssa, Mèxic, el Marroc i el Brasil, amb possibilitats com a millors tercers, hauran d'esperar Corea del Sud i Bòsnia. I avui a les 10 del vespre es tancarà el grup E amb els partits entre Equador i Alemanya i Curaçao contra Costa d'Ivori. Ja de matinada jugarà la tercera jornada del grup D amb els enfrontaments entre Paraguai i Austràlia i Turquia contra Estats Units i també es tancarà el grup F amb els partits entre Tunísia i Països Baixos i Japó contra Suècia.
En tenis, al Mallorca Championships, avui es juguen els quarts de final.
I ja tenim el primer semifinalista, Ethan Quinn. L'estatunidenc s'ha imposat en 3 sets a Vítor Priva per 5-7, 7-5 i 6-3. I en aquest moment estan jugant Nuno Borges contra el cap de sèrie número 1, Luciano Darder. I de moment el portuguès ha guanyat el primer set, el tiebreak. Després començarà el tercer partit de la jornada entre el serbi Kek Magnovic i l'hongarès Maros San. I l'únic representant espanyol, Alejandro Davidovich, s'enfrontarà després al búlgar Grigor Dimitrov. Davidovich va eliminar ahir els vuitens de final a Dan Walton per 6-4 i 7-5, escoltant l'espanyol.
He venido entrenando muy bien, con muy buenas sensaciones, tocando bien la pelota y al final sabía que iba a hacer calor, lo tenía que aceptar. Obviamente ya sabemos lo que es después de un Roland Garros que ha sido infernal y bueno, al final también aquí es mucho más corto, los puntos son más cortos y la verdad que sabía que a lo mejor duraba 2 horas pero hemos hecho un buen bloque físico estas últimas semanas y la verdad que me encuentro bastante bien.
I avui el programa Esports 3 ha parlat el director del torneig, Toni Nadal. L'exentrenador de Rafael Nadal dirigeix el torneig que celebra la 5a edició. Escolta, Toni Nadal.
Sí, la veritat és que és un torneig que any rere any pues, va agafant força. Crec que cada vegada és un torneig de més categoria i després és qüestió de veure bons partits. Però que crec que en línia general l'espectacle que s'està feixent és bastant bo.
I per cert, Rafael Nadal vos espera demà vespre a IB3 Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta Garcia, que serveix per tancar el cercle a la seva carrera esportiva.
En bàsquet, el gran protagonista de la jornada és el mallorquí Baba Miller.
Elegit a la segona ronda del draft de l'NBA per Los Angeles Clippers amb el número 36. Miller arriba en aquestes instàncies després del seu període universitari a Florida i Cincinnati. Així ho ha anunciat l'NBA.
With the 36th pick in the 2026 NBA draft, the LA Clippers select Baba Miller from Palma de Mallorca, Spain, and the University of Cincinnati.
Escoltam ara també el jugador mallorquí.
És un gran paso. Al final, Adai en el lottery, Sergio al final de primera ronda. Ahora yo en segunda ronda, la verdad que, como he dicho, es una gran oportunidad, pero al final depende mucho de lo que hagamos con ella, el trabajo que estamos dispuestos a hacer, y eso va a determinar de lo bueno es que podamos ser en el futuro. Al final tenemos mucho que mejorar y demostrar.
I Baba Miller ha rebut la felicitació d'un altre mallorquí que va jugar a l'NBA, Rudy Fernández.
Hola, Baba. No quería perder la oportunidad de poder felicitarte por esta elección de draft. Te lo mereces. Sé que has luchado y has trabajado mucho para conseguir tu sueño. Se ha cumplido. Ahora disfrútalo. Que sepas que todo el país está muy orgulloso de que puedas representarnos en la mejor liga del mundo. Y como mallorquín, ser el tercer jugador que nos representa una isla tan pequeña, pero tan grande a nivel baloncestístico. Enhorabuena, crack.
Després de Rudy i Àlex Sabrines, Baba Miller és el tercer mallorquí a l'NBA.
Més bàsquet. Maria Espanya, jugadora mallorquina de l'Azul Marino, celebrarà la tercera edició del seu campus.
La setmana del 13 al 17 de juliol arriba al campus Maria Espanya. La jugadora rebrà prop de 100 campistes amb un 80% de nines. Hi haurà tornejos de 3x3, entrenaments de 5x5, piscina i gincanes. Es tracta d'un esdeveniment inclusiu en la col·laboració de la Fundació ASNIM. Escoltam Maria Espanya.
És un campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir vinga, mos hi posam. I l'organitzam més o manco des de novembre, començam a fer cosetes, publicant coses a xarxes, renovant la pàgina web si fa falta, anant veient les inscripcions com van i anant cercant més entrenadors, entrenadores, monitors i de tot, no? I al final pues, se va creant un poquet durant l'any el campus i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que és la Copa, no? Que van guanyar amb l'Azul Marino.
La Copa de Campiones aconseguida el passat mes d'abril i que suposa que Maria tornarà a jugar a l'elit del bàsquet ara amb l'Azul Marino. El projecte mallorquí ja ha donat per tancada la plantilla amb fitxatges d'alt nivell, a més de la continuïtat de la mateixa Maria Espanya i també d'Alba Torrents.
Pinta bé, però bueno, després de l'hora de juntar-nos totes hem de fer molta feina, hem de quadrar les peses, no? I que puguin anar sortint. També és veritat que la lliga feina és molt dura i qualsevol equip pot guanyar qualsevol. Hi ha una diferència molt gran entre la Challenge i la Lliga 1. I el primer pot perdre contra el darrer, i perquè el darrer, aunque estigui darrer, no significa que sigui dolent. Pot ser un equip que estigui jugant Eurocup, saps? Sí. Però bueno, entonces, bé, això significa que la lliga és dura i que disfrutarem molt del bàsquet enguany.
I uns darrers apunts perquè el València Bàsquet és el campió de la Lliga ACB després de guanyar ahir el Barça per 84-108 i a la primera FEP el Palmer Bàsquet ha anunciat el fitxatge de Kevin Torres i per part seva Brian Vázquez no seguirà el Figui Mallorca.
Gràcies, Xisco. Després dels esports arriba la cultura. Primer, una petita pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Teife Dios és una història sobre el desig, la malaltia i l'autodestrucció, sobre el sexe, sobre la mentida, sobre un món soterrat i morbós on se cerca el risc mortal. I és també el debut literari en novel·la de Marcos Augusto, en una altra vida gestor cultural amb un pas fugaç per la política i ara col·laborador al diari Última Hora. I no és un debut qualsevol. Teife Dios l'ha publicat amb la prestigiosa Random House dissabte. L'autor, Sandra, en parlarà al festival a l'Arc de l'Aro.
Dèiem, sí, que Sara, que Teife Dios no és potser un llibre per a tothom, és una novel·la dura, incòmoda, en què el sexe explícit sense embuts és la via pel plaer, però també per l'autodestrucció. És la història d'una parella que s'ha conegut per Grindr i en què un d'ells és un caçador de virus, una persona que vol contagiar-se del VIH. L'estrena a la novel·la del periodista cultural Marcos Augusto és això, però també és més.
Se construye como una fábula en torno al deseo extremo y a una pregunta muy, muy clara, o sea, ¿qué deseamos cuando deseamos algo? A partir de ahí, claro, que elementos como el duelo, la muerte, el cuerpo herido, la corporalidad menguante, son elementos que también juegan un papel muy importante en la narración.
L'autor ha apostat per una realitat petita, al marge, en un col·lectiu en què els avenços mèdics han llevat l'estigma del VIH. És un tema dur, conscient d'això, Però defensor també de la llibertat creativa que implica la ficció, Augusto es mostra feliç amb la rebuda que està tenint la història, aquesta trista història d'amor.
Tenía miedo de la recepción que podía tener un libro así, pero la verdad que la recepción ha sido muy buena, muy entusiasta, he recibido críticas muy positivas y estoy muy contento. Yo había publicado poesía que llegaba a círculos mucho más reducidos y, claro, publicar en una editorial referente, ¿no?, como Random House, y publicar novela que llega a un público mucho más amplio, pues claro que tenía miedos antes de publicarla, pero estoy muy feliz, la verdad.
Entre moltes altres presentacions, dissabte hora baixa, l'autor protagonitzarà una xerrada col·loqui amb Sebastià Mascaró sobre imaginaris vírics, metàfores entorn de la malaltia, en un acte inclòs al Festival d'Art Contemporani a l'Art de l'Aró.
I acabam amb aquest clàssic dels clàssics, avui que se celebra per primera vegada el Dia Mundial dels Beatles, el primer amb reconeixement oficial.
I és que fins ara hi havia altres dies dedicats als quatre de Liverpool, però no havien estat, podríem dir, reconeguts formalment com ha passat amb aquest 25 de juny. I per què avui? Idò, perquè tal dia com avui, però del 1967, Lennon, McCartney, Harrison i Starr varen interpretar en directe l'estudi 1 del mític Espai d'Abbey Road, aquesta cançó com a part del Our World, la primera transmissió global via satèl·lit que feia la BBC. El programa va assolir una audiència estimada de 400 milions de persones i avui, com a part de la festa, es pot facilitar l'accés a aquest document.
Són les 3, moment d'actualitzar les notícies, sobretot la situació a Veneçuela, on el darrer balanç parla de 164 morts a causa del potent doblet sísmic que s'ha produït al nord del país la passada mitjanit hora balear. Entre elles, una dona amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana. És un balanç, però, molt provisional, perquè les tasques de rescat encara es troben en una fase molt primerenca. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. La comunitat internacional s'està volcant per enviar recursos i personal especialitzat al país caribeny. Des d'Espanya està preparant-se un avió amb una cinquantena de professionals preespecialitzats en rescat perquè les primeres hores, recorden, són clau per a trobar supervivents. Ara el país es troba endinsat en un caos. Tant dins com de fora de les seves fronteres, les recerques són desesperades. A les Balears, la comunitat veneçolana intenta contactar amb els seus, alguns amb més sort que d'altres, segons ha explicat Edison Morillo, coordinador de l'Associació de Veneçolans a les Illes, Ben Balears.
Hablé con mi madre y con mi padre, ellos están bien, están a salvo, gracias a Dios. Con quien no hemos podido contactar es con una prima, que no sabemos nada de ella, está sin contacto con su familia.
La part més afectada és La Guaira, confrontant amb Caracas, ja qualificada com a zona del desastre. Té 25.000 habitants a la ciutat, tot i que a l'estat hi viuen prop de mig milió. En aquesta àrea s'han ensorrat desenes d'edificis plens de gent, ja que el sisme s'ha produït a les 6 de l'hora baixa, hora local, amb molta gent ja descansant a casa.
Una nina de 3 anys i estrangera es troba en estat crític després de caure ahir a una piscina.
La petita roman ingressada a l'Hospital de Son Espases després de ser rescatada d'una piscina d'una casa de lloguer vacacional a Pollença, on passava les seves vacances amb la família. La menuda es troba ingressada a la UCI pediàtrica d'aquest centre hospitalari.
I també a Son Espases està traslladada una dona ferida per inhalació de fum en un incendi que s'ha produït a un pis de la Vileta.
Les flames han començat a primera hora, han afectat un edifici de 3 plantes amb un bar a sota que ha estat el que ha pogut donar l'avís als bombers en comprovar que el seu tendall es cremava. Els fets han passat a la cèntrica plaça Terent de la barriada palmesana. Els veïns dels edificis adjacents que en un primer moment s'han resguardat a les terrasses podran tornar a casa una vegada no hagi ni gasos ni fum.
A la plana política, el Congrés insta Pedro Sánchez a dimitir pels casos de corrupció amb els vots a favor de Junts.
Sí, el ple ha aprovat fa uns minuts amb el suport de Junts, també de Vox, una moció del PP en què s'insta el president del govern estatal, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança i assumir en la dimissió les responsabilitats pels casos de corrupció del seu entorn. Es tracta d'una moció, hem de dir, que no és vinculant, però que sí que deixa encara més tocat políticament l'executiu de Pedro Sánchez.
El govern aprova la primera llei balear de costes.
És una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges, limita la velocitat de les embarcacions en la proximitat a terra i protegeix els escars, aquestes construccions tradicionals que hi ha a les costes de les illes. Marga Proença és la presidenta balear.
Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
Tot això quan entitats ecologistes criden a la mobilització per impedir la rebaixa de la protecció dels entorns naturals.
El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida denuncien que el govern està fent passes legislatives perilloses per desprotegir entorns com el de la platja d'Estrenc a Mallorca. Per això han convocat allà una cadena humana el proper 5 de juliol.